Una nova setmana parlant amb l'Albert Alemany des de Bantiam i des de Vilafant. Molt bon dia, Albert, què tal?
Hola, bon dia.
De què parlem avui? Què és el que ens portes damunt de la taula?
Bueno, avui, en certa manera, era comentar una mica la nostra entrada, diguéssim, al Mobile World Congress, que és d'aquí dues setmanes i escaig. No? A principis del mes de març, el dia 3, 4, 5 i 6, hi haurà el Mobile World Congress que es fa a Barcelona, com cada any. I bueno, nosaltres des d'aquí Vilafant, que som l'única empresa d'aquí a l'Empordà, doncs que bueno, hi participem. No?
I heu participat en anteriors edicions, no?
Hi havíem participat el 2019, l'última. I aquesta, diguéssim, la focalitzem més en producte, bàsicament perquè en aquesta edició del Mobile World Congress hi han, allò, sempre hi ha uns temes importants. Hi ha un dels temes, doncs, que doncs és 5G, 6G, que això ja,
no? Ja tots, això és recurrent,
tots,
no?
Tots estem segurs del 5G, bueno, ja s'està parlant del 6G, les capacitats de les noves antenes, connexions via satèl·lit, que això ho irem veient en els mòbils, doncs ja hi ha alguns que ja estan al mercat en via satèl·lit, irem veient cada vegada més connexions via satèl·lit, tant de mòbils com de dispositius com pot ser un cotxe o altres, bueno, electrodomèstics, entre cometes. I després d'aquests temes que tracta aquest any, que un és aquest, però n'hi ha un altre, que és l'intel·ligència artificial. El que passa és que ells l'han posat com AI+, que és intel·ligència artificial plus, que s'entén que és la humanització de l'intel·ligència artificial. A més, nosaltres tenim un software que és de control horari, que és Clockio, que em penso que alguna vegada en havíem parlat.
És veritat.
I realment ara estem traient una nova versió, que és la versió 3, i on incorporem tota la part d'intel·ligència artificial per ajudar a les persones. I aquí ens encaixa molt amb el Mobile World Congress. Per tant, nosaltres en l'estand el que presentarem seran les novetats d'aquesta versió nova, no? I d'aquestes és, per exemple, doncs, ajudar el responsable de recursos humans fent doncs, un informe sobre les persones. A vegades doncs, allò de dir, ostres, en base als seus fitxatges, digue'm, fes-me una anàlisi, no?, d'aquesta persona. Diu, mira, doncs sol arribar tard o no, o sol arribar a l'hora, compensa bé
això
les hores.
Això per l'empresari, molt bé, per tenir tota la informació, però pel treballador...
Bueno, el treballador també ho tindrà. O sigui, en el fons, el que nosaltres plantegem és que sigui per les dues parts. O sigui, aquesta informació estigui als dos costats, no? Allò de dir, vale, com me veu a mi la màquina, no? Què estic fent? Inclús des d'un punt de vista de
millora,
què puc millorar o què és el que realment, potser jo no en soc conscient, i la màquina em diu, home, tu, poder, si compensessis millor les hores, doncs encaixaria més, no? O estàs arribant tard, portes uns dies arribant tard, no? Aquestes coses és el que la màquina ja farà, però per aquesta mateixa informació, clar, està als dos costats, no? Per tant, quan parlem d'humanitzar l'intel·ligència artificial, és just això, que a vegades veiem o interactuem amb la màquina, com és en el cas del control horari, sense, de manera automàtica, fitxem, sortim, tal, i clar, això hi ha molta informació que a vegades no en som conscients. Doncs el que fem és que l'intel·ligència artificial treballi les dades perquè el treballador sigui conscient de què està passant, però també, com deies tu, a l'empresari. Igual que el control horari, també hi ha la part de vacances i de permisos, on, per exemple, amb el demanar les vacances, a vegades no saps si pot ser que coincideixis amb gent que és incompatible amb tu. Doncs aquestes coses que a vegades es fan molt manuals per part dels empresaris, ja el programa ja te dirà, ostres, cuidado perquè tu, pel teu departament... Doncs,
es solapen aquestes dues persones o aquestes tres.
Exacte. O sigui, si agafes aquests dies, doncs hauries de parlar amb tal persona o altra. Doncs tota aquesta feina, que ara és molt manual, el que estem intentant és automatitzar-ho. I està bé perquè realment la màquina, amb poques indicacions... diguéssim, et sorprèn el resultat que fa, no?
Clar, però una vegada més aquí estem substituint les persones per una màquina, no?
Més que substituir, perquè al final no substitueixes ni un costat ni l'altre. Fixa't en aquest el tema que és, almenys l'eina que nosaltres treballem, que seria la part de recursos humans. No és ben bé, en moltes empreses que tenen pocs treballadors, també no substitueixes a ningú. L'únic que li estàs posant més fàcil és en el responsable, que no ha d'estar tan a sobre, i per els treballadors, que no han d'anar preguntant si la setmana que ve podré fer vacances el dijous o no. no? També, o sigui, tot aquestes
i que tens
parts...
tota la informació a la palmellada de la mà, no?
Ah,
que ho pots anar a consultar a qualsevol moment.
Exacte. Per tant, més que substituir persones, en aquest cas, nosaltres ho veiem com una facilitat d'ús. O sigui, coses que normalment es feien amb Excel i allò que havies de trencar-t'hi el cap, doncs d'aquesta manera, doncs, bueno, ja la mateixa màquina t'ho fa, no? Pràcticament és com el pilot automàtic.
Clar, potser amb les petites empreses, doncs mira, no es notaria tant, però amb les grans empreses, quan hi ha tant de treballadors, això que sí que facilita molt més la tasca.
Exacte.
Clar.
Però a vegades amb una empresa de 10 treballadors ja et passa, o 15 o 20, o sigui, depèn de quina mida... ja és, no tens ningú de recursos humans com a tal i, clar, al final algú ha de fer aquesta tasca, no? És, bueno, simplifiques aquesta part. I això és una mica la part aquesta que nosaltres anem al mobile amb aquesta part de Clockio, no? Després sí que hi haurà alguna altra sorpresa que portarem i alguna cosa que irem anunciant, però en principi el gruix i d'allò doncs, ho hem treballat. A més, estem treballant tot el que és també doncs, l'abans, el durant i el després, no? De totes les fires, no? Que sempre es diu, no? Les fires has de treballar els tres punts, no? Abans de, aviam amb qui et reuneixes, amb qui prepares, amb qui parlaràs, quin material portaràs, que això, tot això té una feina. Nosaltres estem a dintre de l'estand de Catalunya, que hi ha, penso que són uns 50
expositors
que la Generalitat ha triat, o sigui, no hem tot et presentes...
T'anava a preguntar com funciona, no? O sigui, perquè podeu accedir justament en aquest congrés?
Sí.
Com funciona? Quines són les bases o els requisits?
Normalment el que mira la Generalitat és que sigui una empresa doncs, que, bueno, que generi ocupació, que tingui un projecte, que tingui doncs, uns anys d'experiència, que porti doncs, a la fira del mòbil doncs, algun producte o servei bueno, que pugui destacar. Després també el que els interessa és veure aquesta empresa que ha anat fent els últims anys, si amb això doncs, pot exportar més o no, no? O sigui, vendre en altres mercats. I amb tots aquests punts, ells el que fan és t'assignen una puntuació, no? Que després amb aquesta puntuació doncs, és el que otorguen doncs, els estants. I bueno, i contents de poder-hi estar. I ara bueno, estem amb tot allò que queden. Quan queden tan pocs dies has d'anar preparant coses a última hora i això sí que, bueno, que és la feinada aquesta, no? I després allà a la fira doncs, repartir-te i preparar doncs, tot el que has anat fent els dies abans i després vindrà el posteriori, que és analitzar i treure profit, no? Però bueno, ja és un pas més. Per tant, avui... Clar, no podia passar sense parlar de la Fira del Mòbil, perquè a més, inclús, ara la Fira del Mòbil l'he parlat, diguéssim, més des d'un punt de vista d'empresa, però també podríem parlar de que en la Fira del Mòbil aquest any hi hauran diferents presentacions i sobretot iran relacionades amb robòtica, que seria una de les altres verticals.
El futur.
Exacte.
El futur, no?
No? I clar, en robòtica hi ha molts avanços que estan en molt, molt ràpid. O sigui, nosaltres el que veiem és, veus la intel·ligència artificial que van sortint, doncs cada X mesos una notícia important i cada vegada va sortint més en els mitjans i com que la intel·ligència artificial aplica a tothom, doncs tothom més o menys està més o menys al dia, no? Però quan vas veient el que estan fent les empreses en robòtica, clar, ells encara van més ràpid. El que passa és que no es veu, però a darrere van molt, molt, molt ràpid. Si veiéssim una de les coses que fa uns anys moure el braç d'un robot era molt difícil per poder agafar i que el moviment d'un braç de robot s'assemblés a un humà, és una de les coses complicades. Ara actualment, com que la intel·ligència artificial ha avançat i la intel·ligència artificial ha après a moure el braç, ara només li passes el vídeo d'una persona i el robot és capaç de moure't com aquella persona del vídeo.
Imagina't.
Sense haver de fer res, cap programador. O sigui, ja és capaç de copiar. No? És clar, quan tu ja la màquina és capaç de simular a una persona, o per exemple, hi havia un vídeo fa poc de jugadors de bàsquet jugant a bàsquet i que el robot es movia amb els mateixos moviments. No? Clar, això vol dir que ja estem trencant barreres que fins ara eren molt, molt difícils de passar. Ara ja veus que els robots es comencen a comportar com humans i que són capaços de clonar la manera de caminar o la manera de fer... clar, el que anem veient és que en els propers anys, de cop i volta, començarà a sortir un robot que semblarà molt humà i no sabrem com ho han fet. I ve d'aquests avanços que s'estan fent per sota, no? I la part de parlar i raonar, com que és la part d'intel·ligència artificial, que aquesta sí que ja estem veient, que cada vegada raonen més bé i són capaços de parlar i tot això, doncs clar, quan s'ajunti tot això, bueno, ens trobarem androides, no? Que diràs, ostres, mira, veus, li puc dir una cosa i ho fa.
Que arribarà un moment que no sabrem si és un humà de debò o és un robot, eh? Perquè clar, ho perfeccionaran tot tant que
exacte.
Pot ser que arribi el moment, eh? I fa una miqueta de por, sincerament, Albert.
Bueno, jo crec que és la part que està bé i que, en el fons, la ciència-ficció és quan es converteix en realitat, no? Que és el procés. El que passa és que jo sempre ho comparo amb el principi del segle XX, no? Que passa una mica el mateix. Quan hi havia els primers cotxes, les ciutats doncs, començaven a créixer a un ritme diferent, no? Que tu mires doncs, el 1900 i poc i fins a arribar al 2000, el salt que hi va haver, sobretot amb la informàtica que va d'allò, clar, quan tu ara agafes el 2000 i dius, bueno, del 2100, com serà? No? Que nosaltres ja en el 2100 ja no crec que arribem.
Una mica difícil, ja.
Exacte, ja ens queda lluny. Però si miréssim la mateixa evolució i tot anés bé, sempre poden passar desgràcies i coses, eh? Però si tot anés al mateix ritme, realment sí que pot ser que hi hagi un canvi gran, no? I que aquesta robòtica al final vagi arribant a les cases, arribi a les empreses, arribant al d'allò. De fet, quan tu mires una mica quin és el plantejament que s'està fent sobre la robòtica, es calcula que seran com la nova força de treball. O sigui, que serien com els nous esclaus, salvant les distàncies, no? Però el plantejament que la humanitat està fent de la robòtica és aquest. És a dir, tot el que siguin feines, que siguin repetitives, monòtones...
Manuals...
Exacte, i de càrrega, de pes, no? De força, clar, al final ja començaràs a fabricar robots que iran fent allò, i aquells no es cansen. O sigui, serà, vinga, carregar bateries i vinga, i tornem-hi, no? I alguns ja ni carregar bateries, perquè ja han enxufats tot el dia, perquè igualment tampoc s'han de moure gaire i 24 hores de màquina, no? Clar, això és una mica el plantejament que s'està fent a dia d'avui, eh? Amb aquesta part. Però, bueno...
Ah, ja s'anirà veient. També ara m'estava plantejant, Albert, vosaltres amb la participació en aquest congrés podeu parlar amb totes aquestes empreses i qui sap si d'allà no surt alguna cosa que des d'avant i a Vilafant no?
Home, estaria bé, eh?
Segur,
perquè,
segur, clar. Ja es tracta una miqueta d'això, no?
De fet, la Fira del Mòbil, com que tens moltes empreses que estan allà mateix convisquent i acabes veient el que fan uns i que fan els altres...
I parlant, no? Compartint.
Sí, aquest és el punt que després val la pena, no? Tant a vegades amb empreses mateixos de Catalunya, perquè a vegades uns no sabem què fan els altres, i sense anar tan lluny, i de vegades amb altres és que amb empreses que estan molt lluny, com que venen per aquells dies, sí que de vegades acabes, ja sigui el moment d'anar a dinar o a vegades amb una trobada o amb una conferència, doncs acabes trobant amb algú que pot haver una sinergia que a vegades potser ni t'hauries imaginat. Eh?
No, que es pugui interessar per al teu producte, no? I a partir d'aquí, mira, qui sap, Albert?
Bueno, esclar, les aplicacions, no? Quines aplicacions pots fer amb diferents entorns i d'allò. I sí, o sigui, bueno, per això hi anem, eh? En certa manera, que aquest és l'objectiu. Conèixer altres experiències però també altres productes i altres serveis i ser complementaris, perquè això ens irem trobant.
I tant que sí. Doncs felicitar-vos per la feina que esteu fent i sobretot per aquesta implicació en aquest congrés a Barcelona, que és un dels grans, vull dir que no és un congrés qualsevol,
no,
que és a nivell mundial.
Sí, exacte.
Vull dir que...
Sí.
Molt bona feina, molta sort i ens explicaràs quan hagis tornat, no?, de com ha anat tot plegat i si hi ha alguna novetat o no que es pugui explicar.
No, mai tant. Moltes gràcies.
A tu, Albert Alemany, des d'Avantium de Vilafant. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Bon dia.